21 anys amb tu. Des de l'embalat d'IV3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, els podcasts d'IV3 Ràdio.
Molt bon dia, vots salutants del Passeig Sagrera de Palma amb motiu dels actes organitzats per aquest dia de les Illes Balears i també per la celebració del 21 aniversari de la ràdio pública. Avui vos proposem entrar a dins una part de l'oferta complementària d'IV3 Ràdio. Ja sabeu que ara mateix podeu escoltar la programació d'aquesta emissora per FM, però que també ho podeu fer per web, a l'aplicació dels telèfons mòbils, i a més podeu escoltar emissions específiques per cadascuna de les illes. La doble programació d'IV3 Ràdio, com per exemple quan hi ha transmissió esportiva per FM, que per Ràdio 2, per web i per app podeu seguir la programació habitual, però en els darrers temps hem apostat per un producte que de cada vegada té més adeptes i seguidors. Ens referim en el podcast. En tenim de tot color, per dir-ho de forma ràpida. Avui volem centrar-nos en quatre d'aquests podcasts que podeu escoltar ara mateix a ib3.org. Començam amb dos que, en certa manera, se podrien relacionar. Nude, de Victòria Morell, ha estat recentment guardonat amb el Premi Ciutat de Palma de Periodisme i és un podcast que, com diu la seva careta, despulla el món de la pornografia. Victòria Morell, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
I la segona proposta que posarem damunt la taula també està ben d'actualitat, la intel·ligència artificial, i que a cada episodi ens ajuda a familiaritzar-nos una miqueta més amb ella, és Anna de la Salut. Com estàs?
Bon dia, Pep. Va bé.
Deia que se poden relacionar, però vam de començar a relacionar podcast amb aquestes dues vessants. Per conèixer-vos una miqueta més, ens agradaria saber quins són els podcasts que vos agrada escoltar o que cercau a l'hora d'escoltar un podcast.
Qui comença?
Comença.
Jo, bueno, vos dic el darrer que vaig escoltar ahir, que és de forma setmanal, d'Ana Lucía Ligmaier i Isabel Calderón. És que m'ha vengut després en escol de cinema de la SER, d'aquesta casa també, les desaparicions, intel·ligència artificial, però sí que és cert que un de referència i capçalera que tinc quan vull aprendre, quan vull riure, són elles. Són elles.
Anna?
Jo tiro bastant cap a l'humor, he de dir, que escolt bastant de podcast d'humor i també programes que són dins una graella però que no els escolt normalment en directe i que després sí que els escolt en format o podcast o a través de les diferents plataformes que hi són. I també, ja que parlàvem de coses recents de forma setmanal, també des que vaig sentint de tant en tant, podria estar La Ruïna, que és un dels més famosos ja, i recentment he escoltat un podcast molt xulo que se diu Delirios d'Espanya.
Ah, ja sé quin és.
Jo el recomano moltíssim, és molt, molt interessant i està molt ben fet tècnicament, és molt xulo.
Perfecte. Sí. I dèiem que de vegades se poden relacionar, en aquest cas, els vostres podcasts, per un costat intel·ligència artificial i per altre pornografia, però són temes que a primera vista no són bons d'entendre. Si vos sembla, per als oients que encara no hagin fet una volta per ib3.org, els hi podem explicar per què han d'escoltar el vostre podcast, què hi troben?
Comences.
Bueno, Nude és un projecte que és un projecte transmèdia, té la part de podcast, que són 6 episodis d'una hora cada un, també hi ha una part de documental fet amb la productora Espai Temps, i és un projecte que el que fa és indagar sobre l'impacte de la pornografia dins la nostra societat. Llavors, parteix explicant com és aquesta indústria, posant xifres, posant dades, fent una radiografia, i en el llarg dels 6 capítols se parla molt de com accedeixen els joves a la pornografia, que ja no són joves, són nins de 8 anys que la pornografia arriba amb ells sense cercar-los. Quines conseqüències té Què és addicció a pornografia, que ja és, com ens construïm a nivell identitari, sobretot les nines, hipersexualitzades, cosificades, i com s'hauria de treballar i com s'hauria de regular. I jo trobo que és molt interessant perquè al final és un relat coral on hi ha, en el podcast, una trentena d'expertes de diferents àmbits, àmbit social, àmbit econòmic, àmbit educatiu, àmbit familiar, que fan una radiografia de com s'està construint la sexualitat dels nostres joves i passant ara es filen en el tema de la intel·ligència artificial. També tenim un cas molt recent de Felanitx, d'un grup de joves que amb intel·ligència artificial varen fer un vídeo de caràcter sexual de companyes d'elles de classe. No? Llavors està molt lligat perquè d'avui en dia la intel·ligència artificial te permet falsejar i construir pornografia d'una forma molt fàcil.
De fet, aquest seria un dels punts que jo deia que vostè pot posar interconnexió entre els dos temes.
És que crec que intel·ligència artificial, en aquest cas, parlant de Ratio Club, se pot connectar amb qualsevol cosa, perquè sembla que ara ha explotat, no? Que ara parlem d'intel·ligència artificial perquè ha sorgit el que diuen la intel·ligència artificial generativa, però la intel·ligència artificial fa anys i anys que la tenim en marxa i no on adonam, en els nostres mòbils, en els nostres ordinadors, aplicacions que emprem en el dia a dia, i sembla que ara hi ha hagut com un boom perquè s'ha posat com a molt a l'abast de tothom. I per tant, la idea principal d'aquest podcast era com afecta... Bé, primer varen començar amb un primer capítol de la temporada passada per saber què era precisament, no? Quins diferents tipus d'intel·ligència artificial existeixen, i a partir d'aquí anar desgranant part per part. Mira, per pornografia, per ventura, tenim un fil aquí per estirar en la Victòria, ho podem fer conjuntament.
No, i també algo que és molt interessant. Mira, doncs ara podem tirar també el fil a direcció, perquè hi ha un tema molt interessant que se podria fer a nivell educatiu, pedagògic i d'intel·ligència artificial, que com si intel·ligència artificial, per exemple, ChatGPT, és molt masclista.
Sí, no? De fet... Capítol que va d'estrenar aquest divendres passat és intel·ligència artificial i drets humans. Clar. I parlam primer amb una experta, la Judit Membrives, i després amb un altre expert d'àmbit balear, en Rubén Comas, i xerren dels biaixos, bàsicament, que té la intel·ligència artificial. Com no ha de tenir biaixos aquestes eines, com és molt masclista, però també com és molt racista, si nosaltres... com a societat som els que entrenam aquestes eines, no?
Clar, un exemple que gràfic es situa ChatGPT, li demanes que generi una imatge d'una jove de 30 anys, el perfil de dona que te posarà serà una dona normativa, una dona blanca,
sí,
prima i vestida en roba bé, no?
És a dir,
hi ha molt de biaix de gènere, de classe, de cos, de tot, no? I en el final és perquè la intel·ligència artificial se nodreix de tot el que hi ha a la xarxa, i tot el contingut que hi ha a la xarxa és molt masclista. De fet, diuen que els moviments que se generen amb intel·ligència artificial estan agafats de pornografia, que és el banc de dades més gran que hi ha de moviment, de tot tipus.
És que se podria dir que si la pornografia és una part exagerada i falsa, per dir-ho de qualque manera, d'un fet com és un acte sexual, en el cas de la intel·ligència artificial el que fa és que agafa tot, per dir-ho de qualque manera, ho barreja i després te dona una versió passada pel seu sedàs i que pot ser també igual d'exagerada que pot ser una escena a una pel·lícula pornogràfica.
I fins i tot te diré més, ara alguns experts apunten que pot ser que la intel·ligència artificial comenci a entrenar, que li diuen ells, no? Comenci a aprendre d'allà on agafa la informació de textos, imatges, vídeos generats per ella mateixa. Per tant, la realitat ja no sabrem on comença i on acaba, no? Uh-huh. És també molt interessant.
En el vostre cas, Victòria, s'haurà de trobar testimonis que vulguin xerrar en primera persona. Vos ha comportat algun problema? Heu hagut de lluitar perquè aquella persona pugui, en certa forma, primer assumir el que li està passant? Ho dic perquè hi ha una sèrie de capítols que s'ha de xerrar de la gran generositat per part de la persona. És a dir, una persona que és addicta a la pornografia, que ho parli, és complicat perquè, en certa forma, se pot sentir estigmatitzada.
Nosaltres, bueno, hem tingut la sort tant en el documental que hem fet com en el podcast, que hi ha un capítol dedicat a l'addicció de la pornografia, que hi ha un testimoni en primera persona que ha posat veu i que ha posat rostre. Et cerca de la pornografia, doncs me vaig trobar que amb el grup d'amics tots en parlaven, tots afirmaven que consumien porno, que alguns eren conscients de la gravetat dels continguts que s'hi troben, els altres m'etiquetaven de puristes, a dir, hi ha hagut un ventall molt gran, no? Però sí que és cert que en aquest cas en Dani Rovira va fer un exercici de generositat molt gran com BDS, perquè al final estava explicant la seva experiència des de l'addicció a la pornografia i de com això li va afectar a la seva relació amb la dona. Un punt que hi ha un moment en què explica que diu la meva dona, quan jo li vaig dir que havia tingut una recaiguda i que estava tornant a mirar pornografia, m'ha dit que no t'estic donant jo que necessites cercar fora. I al final els experts ho expliquen, no? Que l'addicció que genera la pornografia és molt semblant a la de la cocaïna. A nivell de generar dopamina, oxitocina, endorfines, tot aquest subidón, i que com cada vegada que consumeixes més pornografia la tolerància augmenta. En el principi, o millor, veure com un home li pega una galtada a una dona te pot generar impacte, però quan vas vist 5 vegades, després ja no és una llosca, ja és un cot de puny, que és, i existeix, i és real, ja no te genera el mateix. Va augmentant la tolerància i la necessitat de veure de cada vegada més contingut extrem. És igual que la droga, potser tu comences consumint una quantitat, però després el cos genera tolerància i necessites de cada vegada més.
I en el cas de la intel·ligència artificial, supos que a l'hora de cercar, diguem que experts, pot ser més o manco fàcil, perquè els pots tenir localitzats o que tenen un nom a dins el món. Però, clar, jo em pensava que era més complicat trobar experts perquè no fa tant d'anys, a lo millor, que estem arribant en aquest punt, sinó que allà els que varen aprendre o els que varen començar i que en qüestió d'anys ha pujat exponencialment el nivell de dificultat i d'especialització.
Jo crec que se li ha posat nom. Jo crec que ja existien experts en àmbits d'enginyeria, de matemàtiques, no? Diferents carreres més científiques que sempre han tingut intel·ligència artificial com un recurs i que ara ha agafat com a més volat. I hi ha instituts d'intel·ligència artificial aquí a la Universitat de les Illes Balears fa, per mi, del 2023, no fa gaire, però a nivell estatal o a Catalunya, una de les primeres entrevistes que vàrem fer és el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del CSIC, que va ser fundador, i per mi va ser en els anys 80 que ja el varen posar en marxa. Per tant, segurament és això, que el ressò social no ha arribat fins temps després, però persones expertes, n'hi ha una barbaritat. I cercant informació, cercant recursos, no? Vull xerrar de això, drets humans i intel·ligència artificial, o sostenibilitat i intel·ligència artificial. Vas trobant, sorprenentment per ventura, perquè de tot d'una pensaries no arribava, no, això, però de cada vegada hi ha més, i jo crec que de cada pic amb coses més específiques, no?
És que jo crec que és interessant escoltar este podcast perquè, clar, precisament nosaltres tenim la sensació de que intel·ligència artificial és ChatGPT, perquè s'ha democratitzat i tothom amb un mòbil ja pot accedir, però, clar, realment hi ha moltes coses darrere que se parlen, i és que la intel·ligència artificial, doncs, en els partits dels anys 80 ja s'utilitzava en molt d'altres àmbits que nosaltres no coneixíem. No?
I que ara estem en un... Perdona, digues. No, que estem en un moment d'impàs perquè això, que ara, per exemple, hi hagi gent que li faci preguntes sobre salut a ChatGPT. No ho sé, ens hem de demanar cap on anem i cap on no anem. Hi ha normativa europea feta, no hi ha normativa a nivell dels Estats Units, per tant, això implica xoc, però segurament haurem de posar límits i plantejar-nos, límits o no, però marcar una manera de funcionar que segurament anirà tard. Però sí, ara aquesta explosió genera precisament això.
De fet, aquest tema que tu ara encetaves, del tema de persones que parlen amb el ChatGPT perquè se troben tots sols, sí, etc. Era un dels temes que volíem tractar perquè aquí hem de donar vull enviar una salutació a en Joan Cabot, que està malalt, sí, i que havia d'estar precisament aquí avui.
I que
mos volia presentar el seu podcast de les desaparicions, que va damunt el tema de suïcidi, i que hi ha persones que se senten amb una... totes soles, que arriben fins i tot a atemptar contra elles mateixes, o persones que t'estan dient que xerren amb el xat GPT per poder sentir-se acompanyats. I això passa no just en gent gran, sinó també en gent jove, que seria gent que potser ja acaba enganxats, per dir-ho de qualque manera, a intel·ligència artificial, o gent que a partir d'aquí, com que no té capacitat o no té eines per relacionar-se socialment, acaben veient pornografia com una forma de ser una forma de tenir relacions socials.
Jo crec que m'ho dona moltes pistes sobre la nostra contemporaneïtat i també ho connecta amb el podcast de na Victori, no? M'ho dona informació de com s'està transformant el món, de com se relacionen les noves generacions entre elles, perquè si en una època de màxima interconnexió i que tenim a l'abast, no? Poder xerrar amb qualsevol persona des de l'altra punta del món, perquè hi ha un sentiment de solitud més gran que mai. Això ens dona també informació i segurament hauríem d'estirar d'aquest fil per entendre, per ventura serà d'aquí 10 o 20 anys que ho entenguem, però bé.
És que sembla que en un moment on estem hiperconnectats és quan realment estem més desconnectats, no? De cada vegada veus taules on a la millor hi ha 5 persones i dues o tres estàs amb el mòbil i dius, estàs fent aquest scrolling infinit que et cerca ara ja s'està posant més el focus també en l'addicció de xarxes amb joves, però dius, en quin moment han deixat, no? de connectar amb les persones que tenim davant per fer-ho a través d'una pantalla.
Fa anys vaig veure un acudit publicat un diari on hi havia una vinyeta, els ocells a l'arbre i els al·lots que jugaven a baix, i la següent vinyeta estaven els ocells que menjaven tranquil·lament en terra perquè tots els al·lots estaven recostats en els arbres i tots mirant unes pantalles de mòbil.
Sí. I xerrant de joves, però també he de dir que ja no tan joves, eh? Crec que tots estem canviant la nostra manera de relacionar-nos un poc amb el món i aquesta manera en què aquest aparellet que gairebé ja pot quedar enganxat a la nostra mà ens serveix per qualsevol cosa. Jo mateixa m'estic plantejant fins aquí haver-te de posar límits d'ús del mòbil també dona senyals. És veritat que segurament nosaltres som persones ja granades o més crescudes i que segurament tenim més capacitat i més consciència de dir, ostres, això, quantes hores fa que, no?
Que estic amb això?
Jo t'hem posat, perdó, el límit a Instagram d'una hora en el dia i hi ha vegades que és de matí, ahir mateix, és a dir, a les una, me va botar l'alarma i vaig pensar, uau, en quin moment he estat sense donar-me en compte fent scrolling i mirant contingut buit, perquè en el final són vídeos de 15 segons d'impacte, impacte, 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 i no te'n dones compte i dius, ai, mira, aquesta entrevista potser m'interessa, en lloc d'anar a l'enllaç, a escoltar-la sencera, passes, és com un afartament constant, no? I vaig dir, ostres, ja m'ha passat l'hora, i són les 12 del migdia.
I va una miqueta relacionat amb el que dèiem de la dopamina, i no, que pot generar la pornografia, crec que se pot assimilar una miqueta aquests efectes en el cervell.
Clar, a més, els vídeos pornogràfics s'estan construint, no és com a lo millor en els anys 80-90 que anaves en el videoclub i tenies una pel·lícula d'una hora i mitja. Són vídeos d'un minut, dos minuts, tres minuts, perquè estan fet no pel plaer, sinó si indústria pornogràfica, el negoci no és el plaer, el negoci és l'atenció, és captar l'atenció perquè segueixis consumint, i no és gratis això, és a dir, tu estàs cedint les teves dades, estàs rebent sense donar-te en compte publicitat de prostitució, de consum de prostitució, aquest vídeo si ho vols fer real, aquí amb un localitzador tens en el teu entorn quantes persones estan en situació de prostitució. El negoci més gran d'avui en dia és el negoci de l'atenció, que és el que està perdent.
I aquí anava precisament amb el tema de l'atenció. Vosaltres considereu que el podcast és una forma de reprendre un gènere que s'estava deixant una mica de costat, com són els reportatges en profunditat, a fi de poder entendre què està passant, però amb un format més curt, que potser els reportatges abans eren molt més llargs, estaven molt més carregats d'entrevistes, i que en el cas del podcast se juga molt més en impacte de treure talls més curts d'un parell d'entrevistes, amb això elaborar un guió i dur tot un fil conductor, i que potser en 20, 30, 40 minuts, perquè no és massa més llarg de 40 minuts solen a ses podcast, se pugui fer tota aquesta informació.
Bé, jo he un exemple molt clar d'un podcast que és de... Ai, ja no recordo el nom, que és de crims, d'històries de crims, de Tiscar, que és una hora i mitja, ella xerrant tota sola, sense cap postproducció sonora. És a dir, jo, el podcast, precisament, jo que tinc una pata dins el sector audiovisual i una altra dins la ràdio, jo, el format sonor, que m'allunya de tots els estímuls visuals, m'ajuda més a connectar, a estar més present i a poder entrar en profunditat. És cert que el podcast de Nude hi ha una trentena d'entrevistes i el relat va ràpid, però és cert que el nivell de profunditat que jo me permet com a oient també i com a productora de contingut de podcast me fa connectar més. Jo el podcast que escolt, doncs, de forma semanal, són dues dones parlant una hora i mitja, sí. Ja no 20 minuts. I el fet de no tenir la sobreestimulació de la pantalla, de la imatge, això m'ajuda a estar més connectada. Mm-hmm. Lo millor també és perquè ho escolto, pues, quan vaig a caminar i aprofit per, pues, fer un passeig i escoltar, quan estic a l'avion, quan estic fent altres coses, no? Però jo el format de podcast el prefereix quasi més que un reportatge audiovisual a moments, eh?
Jo crec que te permet fer de tot el podcast, que tant te permet fer aquesta panoràmica amb 30 o 40 testimonis com ha fet la Victòria amb Nude, o entrar en profunditat amb una persona i fer una entrevista dels 40 minuts en lloc de sentir 4 o 5 o 6 o 10 veus, sentir-ne una que t'expliqui en profunditat i li puguis donar la volta de 360, no? en el mateix tema. Però ho pots fer, crec que el guapo d'això és que ho pots fer així com tu vulguis. Hi ha una part també del directe que evidentment és molt xula i que està molt bé també viure-la, però crec que el podcast et permet fer tant si volguessis fer com en format directe ho podries fer, com si ho vols fer des d'un altre punt de vista ho pots fer també. Crec que ets la màgia i també el fet de que ara evidentment ja es pot fer en qualsevol plataforma de ràdio, ho pots escoltar sempre quan vulguis, però eres tirar, no?, aquest fil.
Has passat 13 de febrer, és Dia Mundial de la Ràdio, enguany està relacionat amb
intel·ligència
artificial. Sí. Penseu que tantes vegades que han matat a la ràdio, amb el podcast se pensaven que també matarien la ràdio i el que ha passat és que la ràdio se n'ha beneficiat una altra vegada?
Sí, pot ser que sí. Jo, és que per ventura no som objectiu aquí, jo sempre he estat molt amant de la ràdio, en qualsevol moment m'aixec, l'encenc, l'escolt, la tenc de fons i la puc escoltar, això que dèiem, no? De moltes maneres. Tant la puc escoltar com per fer-me companyia, com la puc escoltar perquè vull sentir una cosa concreta sobre un contingut. Jo crec que és molt difícil que la ràdio mori.
I que, en certa manera, se pot arribar a tenir com el podcast com una espècie de producte de qualitat associat a una emissora. És a dir, tu pots tenir la teva, com ens passa a nosaltres, que tenim una programació habitual, llavors tenim tota una sèrie de podcasts que estan elaborats per persones que pertanyen a la plantilla de l'emissora o no, però que el que fan és completar part de lo que s'està oferint de dilluns a diumenge. Mm.
Bueno, jo trobo que com en tot, en aquestes cerques a nivell qualitatiu del podcast d'aquesta casa és elevat perquè també hi ha un servei públic, no? Hi ha una responsabilitat social de lo que ha de ser una ràdio pública, és a dir, ha d'entretenir, però també ha d'ensenyar, ha d'educar i ha de formar. És cert que dins l'àmbit privat hi ha podcast de tot, perquè per la facilitat també, no?, que te pot permetre, però sí que és cert que inicialment els podcasts varen començar des de la conversa, hi havia molt de podcast que eren dues persones parlant i s'ha anat evolucionant cap al gènere documental de podcast, que jo trobo que és molt interessant. Sí. Hi ha projectes, pues, com els de X-Ray i un altre sobre la transició que t'expliquen i te submergeixen en tots els efectes sonors que pot tenir, la potencialitat que també té, no? En el final és com llegir un llibre. Mm. Ningú se planteja que la literatura mori, no? Perquè en el final té una capacitat immersiva que potser no tenen altres formats com l'audiovisual o com el podcast, és a dir, tot té el seu espai, el seu públic. Mm.
Com a professionals, enganxa. Ho dic perquè en el cas de Nana de la Salut, la segona temporada de Ràdio Club, en el cas de la Victòria Morell, no deies el segon podcast que tenim a IB3 perquè prèviament hi havia hagut Malabars.
Sí. Això m'encanta. És a dir, jo si pogués, ara mateix, és a dir, tinc moltes idees, he fet moltes propostes en aquesta casa de podcast, de vinculats amb la salut mental, vinculats qualcun més en soci, vinculats amb el feminisme, i jo tinc moltes ganes de seguir treballant amb aquesta línia perquè me sent molt còmode. És cert que també tinc la pata dins del sector audiovisual, que m'ho pas molt bé perquè és un equip molt carinyós, molt intel·ligent, molt creatiu, però també és cert que hi ha una part del podcast que te dona una llibertat i una confiança i una capacitat de trobar testimonis que se poden obrir amb més facilitat, no? Sí. I jo crec que podem plantejar alguna cosa juntes, Anna.
Sí, jo, mira, anava a dir que una de les parts que m'agrada del podcast és això que ha dit na Victori, però també hi ha una part que enyor, que és poder fer feina amb equip. Perquè sí que és més solitari, sí que evidentment hi ha la part tècnica que és bàsica sempre, ja sigui en directe o en podcast, la feina dels tècnics és imprescindible per crear aquest fil narratiu, perquè quedi guapo, perquè soni bé, això s'ha de dir, està clar, però és veritat que és una feina que tu comences i després ells van darrere, no? No és com aquesta... a feina conjunta del moment, i això sí que guanyo.
Sí que et cerca, però per exemple Nude, Antolo Prats és un company, és a dir, s'ha encarregat Sonoteca de fer la postproducció i ella ha fet una banda sonora també molt pensada, és a dir, a vegades també la falta de recursos fa que no puguem tenir un tècnic tots que nos acompanyi, sí, des del primer moment, des d'això és el guió, com passa l'audiovisual, sí, com ho relatam, no? A nivell sonor, no? Jo puc tenir la sort amb Antolo de dir, pues mira, aquí m'agradaria que fos una música, una banda sonora que generés molta violència o generés molt de rebuig, no? Que hi hagués com una veu femenina en fons de crits, de mesclar molt, però sí que és cert que té aquesta part més de solitud a nivell d'escriptura, a nivell d'anar a gravar, que parles amb molta gent, però els processos creatius moltes vegades són solitaris, sí.
I en el cas de Radio Club hi ha hagut part incidental de banda sonora que també s'ha jugat una mica,
sí,
no?
Sí, mira, de fet, en la primera temporada un dels capítols se dedicava a la creació artística, intel·ligència artificial i creació artística. I en la primera temporada tota la música la vàrem fer amb intel·ligència artificial. I després he reflexionat. I he vist que... igual no, però abans no estava del tot bé haver fet això i ho he encomanat a un artista, un amic, que és músic, i ha fet la banda sonora i jo, la meva opinió personal, per jo ha fet un vot...
molt qualitatiu.
Sí. Està molt més bé.
Però és això, és dir, has de provar les coses per saber si agrada, si no agrada o si ho vols.
Però sí que hi havia com el moment, no?, de tothom començava a crear música amb intel·ligència artificial, tothom anava, no?, es tirava un poc per aquí i vaig dir, vinga, va, mos hi sumam. Segurament, si és una persona que en sap moltíssim, que ha fet música tota la vida i que coneix eines d'intel·ligència artificial, ho podria fer de la mateixa manera. Ara jo not molt més la diferència d'una persona que se dediqui a això, que sap fer bandes sonores, que sap fer música, no fa falta que la facin d'intel·ligència artificial.
Però jo trobo que passa en tot, no? Jo ja començo a identificar quan textos estan escrits, sí, amb intel·ligència artificial, perquè al final a nivell de contingut són buits, sí, són reiteratius, són adjetivats constantment i són buits, dius, vale, molt bé, és a dir, que m'estàs explicant, no? Que anem a l'arrel, no? Anem a aterrar les coses, que és una paraula que ja m'agrada molt en tots els àmbits, és a dir, aterrar es buida contingut.
Sí, moltes vegades, i se coneix.
Com podeu veure, hi ha molt per parlar i també hi ha molt per escoltar. Vos recomanem que passeu per ib3.org, que cerqueu l'apartat de podcast. En aquest cas hem tingut a Nana de la Salut, que ens presenta Ràdio Club amb els temes d'intel·ligència artificial cada setmana, que està actualment en emissió. I en el cas de Nude, de na Victòria Morell, ja està tota la temporada penjada i poden escoltar tots els episodis un darrere l'altre. I no te pensis que ho fas tot d'una.
Sí.
Te quedes enganxat i tot d'una ho sents. Anem un moment a escoltar quatre consells, fem una passejada per els aparadors i a la tornada, divas, divins, estrelles de cinema, personatges del setè art i també qui hi ha a darrere aquest setè art perquè ho puguis veure.
IB3 Ràdio és actualitat.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Avui, des de l'embalat d'IB3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, el més matiner serà l'equip d'en Bolivotes, de 9 a 1 del migdia, després de presentar amb els darrers podcasts arribats a la web d'IB3 Ràdio. Més tard, a les 4, la paradeta t'espera amb més convidats. I a les 6, una altra presentació, l'inici d'emissions d'IB3 Música per DAB+, com canal digital de música. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. Des de l'embalat d'IB3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, els podcasts d'IB3 Ràdio.
I hem aprofitat aquests minuts per canviar de convidats. I ja tenim asseguts a Marga Melià, que juntament amb Fortesa Rei han elaborat el podcast de les professions del món del cinema, titulat Tu què fas? Hem de dir que en Mà Fortes ha excusat la seva presència perquè està de viatge com bona mallorquina quan te'n toca dies de festa. I també farem dentetes d'un podcast que és a punt d'estrenar-se, titulat Dives i Divins, que han elaborat la diva des de Batins, Marta Grau, i es divides programes d'IB3 en Xisco Nadal.
Molt bon dia. Ara, què puc dir després d'aquesta presentació?
Ja, sense paraules.
Quan si me demanes el codi PIN de la meva targeta, Pet Díaz.
Jo, una presentació en pla de Xisco Nadal.
Jo te'l pas. No passis pena.
Amb voltes voldria també començar una miqueta de com estàvem acabant l'anterior entrada. Vosaltres penseu que els podcasts són una nova manera de reinventar la ràdio?
Sí, jo trob que sí, perquè cada vegada hem vist que a Cine igual, no? Les plataformes podríem estudiar-ho de manera paral·lela, no? Cada vegada el que ens ofereixen està com a més dirigit a el que a tu t'interessa. I si tu, per exemple, t'interessa cine, ja pots anar directament a escoltar un podcast de cine, com aquest dos que estan presentant avui. Ja vas més directament, no és tan generalista, no? La tendència va una mica cap aquí. I crec que és per això que els podcasts tenen tantíssima escoltes, no? Tantíssimes escoltes.
No, i que la ràdio l'han matada com a moltes vegades, no? Allò de Video Kill the Radio Star, que cantaven els Bagels, i la ràdio se va reinventant una vegada i una altra. Jo crec que ara la ràdio tradicional quedarà per les emergències, per l'actualitat, per allò immediat, i que els podcasts serviran per aprofundir a un munt de temes que te puguin interessar. I quan deien a Marga, poden anar en allò que realment a tu t'agrada. Si ets cinèfil en el cine, si t'agrada la música, podràs anar a cercar podcast de música, o si t'agrada la memòria negra, podràs anar en el podcast, ja ho he dit. Mira que venien totes que a mi...
Ja s'ho estava esperant.
Venien totes que a mi practicant. Després m'he dit cap aquí, he dit podcast.
Jo no sé per què m'es costa tant aquesta paraula. Igual és que som
perquè a mi podcast m'agrada. I troc que haurien de començar a normalitzar-la.
Hem de dir que no és la primera vegada que m'es passa això. De totes maneres, jo per
afegir a l'argument dels meus companys, jo crec que ha estat com una lliçó de la ràdio. Quan tothom pensava que la ràdio no podia innovar, que sempre ha estat igual, el mateix, de sobte ve el podcast. Ara sí. I això jo crec que ha estat, en certa manera, revolucionari.
I d'aquest podcast relacionats amb el món del cinema, anem a xerrar des de distintes vessants. En el cas de Tu que fas, tant na Marga com na Mà ens ajuden a saber què s'amaga darrere de tot aquell reguitzell de noms que surten en els crèdits de les pel·lícules ara, perquè si veus pel·lícules antigues sortien en el començament i llavors en el final te posava nou, fin, cap a cap teu.
Ara surten en el final i molta gent s'aixeca i se'n va de cine.
Això no és vera, me fascina llegir els crèdits.
Bueno, sí, m'agrada.
De veres, eh?
Sí. Jo també amb aquest, però és un plan aposta, no? Un acte reivindicatiu. Sí,
m'encanta ser un programa de ràdio amb dones alternatives. Saps que queden fins al final.
Sempre dius, uau, quantes persones de maquillatge. Sí. O quantes persones d'efectes especials.
O qui ha fet scattering. Que en funció de la felicitat de la gent, de la pel·lícula, saps si scattering
era bo, no?
Ha estat bo, no?
I no vos sentiu pressionats perquè estan allà replegant i estan com a un xec que et queda granar?
Negarà avui una mediano.
I si veus una pel·lícula de Marvel, ja se sap que és obligat quedar-te.
I de tornar en el podcast, que dèiem això, de la quantitat de persones que treballen a darrere una pel·lícula.
Exactament. La gent que més se coneix, no? Són directors i les directores i els actors i les actrius. Però, clar, per fer una pel·li o una sèrie, hi ha moltíssima més gent. I aquest programa, aquest podcast, ho he dit bé, se dedica cada episodi a estudiar, diguéssim, un dels departaments. Per exemple, un dels episodis està centrat en el guió, un altre en la direcció de fotografia, un altre en la creació de bandes sonores, no? I així cada un dels episodis. I cada episodi el que han fet ha estat explicar una mica en què consisteix aquesta feina i ho han fet, na mare i jo hem explicat un poquet, però sobretot el que hem fet ha estat entrevistar dos dels professionals de les Balears que se dediquen en aquest departament i ells i elles ens han explicat amb exemples que després poden veure en què consisteix la seva feina, anècdotes, qüestions divertides, qüestions que xoquen, que no sabem.
I podem rompre per aquí aquest mite que de vegades mos passa que veus la gala des Goya de fa uns dies o dels Oscars i dius, és que només se regalen coses entre ells.
Ja.
No, sí, cada no, té la seva feina i és important.
Hi ha moltíssima gent que fa feina, potser no és tan visible en un moment, però a poc, per exemple, aquí a Balears mai havia estat un moment tan bo per a cine. I a poc anam duent les nostres pel·lícules a fora, no?
Es fet que Balears s'hagi convertit en una espècie de plató, sobretot per pel·lícules alemanyes o daneses, etc., que venen a gravar molt aquí per mort del clima, encara que avui no sigui el seu. Això ha ajudat a que ha augmentat el nombre de persones que viuen aquí a Balears i que vos han pogut donar el seu testimoni.
Nosaltres és que en realitat ens hem centrat en el cine fet a Balears per gent de Balears. És a dir, no ens hem centrat tant, encara que hi ha gent d'aquí, òbviament, alguns dels entrevistats també, que han col·laborat a produccions més grans de fora o europees, el que sigui. Ens hem centrat sobretot en xerrar de pel·lícules i sèries que s'han fet directament en producció íntegrament d'aquí, que això és clar, a lo millor fa més renou si ve una pel·li de Hollywood o si ve una sèrie grandota de no sé on rodar-se aquí, però el que volem reivindicar amb el podcast és que nosaltres no només fem de formiguetes a lo millor en aquestes grans produccions, sinó que també nosaltres lideram produccions nostres que a la seva vegada van a fora, no? I que se veuen no només aquí sinó a nivell també internacional.
I és hora de planificar els podcasts, heu tingut problemes Els que ara justament estan de rodatge, els que ara sí. Justament... Aquest sí que hi és, però s'altres s'han hagut d'anar.
Sí, 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 per suposat. Abans els hi comentava que és difícil, perquè, clar, tota la gent que ens dedicam a cine estem constantment... fent feina per aquí i per allà. Quan tens un rodatge no pots fer altra cosa, no pots donar entrevistes, no pots comprometre-te a res més, però com que teníem mesos, com que és un podcast i no era un programa en directe, ho vàrem poder quadrar bé.
I en el cas de Divas i Divins, heu tingut problemes a l'hora de... A veure, depèn de qui parles, és un poc complicat si no ho fas en Ouija.
Clar, perquè Divas i Divins és un podcast de cinema que parla de les grans estrelles que varen passar per Balears de visita, i nosaltres hem intentat investigar una mica com han anat aquestes visites. I a cada capítol hem intentat tenir gent que hagués coincidit amb aquestes estrelles, gent que hagués conegut Nava Gardner, gent que s'hagués trobat, per exemple, en Errol Flynn, en Lauren Bacall, gent que hagués coincidit en Sara Montiel. I el que ens ha passat és que, de vegades, convocar aquesta gent... Xerràvem amb en Marta per un tema d'edat, estimada. No ha estat fàcil reunir-los, però tot i així han fet una feina titànica. Avui eres dia de vendre el nostre producte. Han fet una gran tasca i ens hem aconseguit reunir.
I després també ells han hagut de fer un exercici de memòria important, perquè alguns eren només nins. Per exemple, en el cas d'Errol Flynn, les persones que hem tingut l'oportunitat d'entrevistar igual tenien 7, 8 anys, 12 anys... Clar, havia passat tant d'anys, dècades, i tot i així li va marcar la seva vida. De tant de xerrar a casa seva, amb sa família, però clar, molts d'ells han hagut de tirar de memòria per recordar com eren aquelles estrelles.
Oh, fins i tot després confonen el record sí, el que han après després perquè ho han vist. És a dir, molt de nosaltres, ho dic perquè ara amb el 23F tan proper, diuen, ja ho vaig veure. No, no se l'anava per ser pell.
No, però tot i així, està bé fer aquest exercici de memòria per recordar que sembla que això de ser celebrities és cosa de fa dos dies, quan en realitat Balears no només és el boom que ha tingut ara Eivissa o que ha pogut tenir Mallorca, sinó que ja fa dècades que la gent venia a fer-nos visites i que això varen passar pipa. I nosaltres vam intentar contar una mica com varen anar aquestes aventures.
I són aventures que, Pantura, les heu escoltat moltes vegades, però han tingut l'oportunitat d'endinsar-nos més encara. Sí, algunes són molt desconegudes. Exactament. Tots sabien que Ava Gardner havia vengut per aquí, tots sabíem que Errol Flynn també, però el que no sabíem és el que havien fet realment. I hem anat tirant del fil i la veritat és que hem descobert coses interessantíssimes.
Clar, jo, com que na Marta és discreta, jo no puc contar les coses perquè m'ho té prohibit.
Però podem fer spoiler o d'alguna cosa o no?
No ho sé, en Pep Díaz comanda. Jo, el que me demanin Pep.
Estireu el que vulgueu. No. És que a mi m'interessa, més que res, perquè si comences a explicar... És que hem parlat d'aquest, hem parlat de l'altre. Xerres amb testimonis que són anònims.
Clar.
Sí. I que en aquell moment per ells va ser molt important. I estàs donant un veu, qualque cosa que ells han pogut contar a la seva família, però que mai pensaven que ho poguessin explicar públicament. I això sí que ha de tenir suport.
Per exemple, varen parlar en Sonin, que li venia ses pipes en el lloro de Errol Flynn.
Molt bé.
Que bo.
Clar, Errol Flynn tenia un lloro i anava una botilla, i aquest nen flipava de veure Errol Flynn amb un lloro. I és un record que se li va quedar marcat per sempre.
Tothom sabia que Errol Flynn tenia un lloro, però segur que no sabien que hi anava una botiga de llavors a comprar llavors per aquest lloro i que hi havia un nen que es va quedar, evidentment, flipat quan va entrar Errol Flynn. I se'n recordava.
I aquest tipus d'anècdotes segurament hi ha moltes persones que estan a darrere de les càmeres que sí que ho saben, però que diuen, i per què ho ha d'anar a explicar?
No, a mi m'apareix superinteressant. Jo totes aquestes cosetes m'apareixen fascinants. Jo m'ho vaig enterar fa poc de que en Jan Seberg, al final de l'escapada, també va estar per aquí. Va contar un amic meu que ell anava a comprar el tabac a l'estanc de seu sogre. I coses així m'apareixen ben curioses, m'apareix molt interessant. Jo l'escoltaré, el podcast.
No, perquè... Acabes de veure que no han estrenat la primera temporada i ja estan pensant la segona.
Sí, pren nota, perquè això no ho sabia més.
M'agrada molt de prendre nota d'aquestes coses. Ara, no és fàcil trobar els estancs ni les botigues, ho dic, perquè tothom té un amic d'un amic, però llavors trobar-lo, i sobretot que vulguin parlar,
clar.
Perquè la gent allò que hem descobert és que no dona molta importància en aquests records. No, com que ho han naturalitzat, ho han viscut tota la vida, i és la típica anècdota que s'expliquen entre a la família, llavors, a l'hora de contar-ho, jo crec que és format podcast. Perquè si això hagués hagut de ser un programa de ràdio en directe, haguessin tingut complicacions importants. Perquè tirar del fill de la memòria, del fill d'Ariadna, na Marta Grau, que és una experta en repreguntar i redemanar, no és senzill, estimada.
No és fàcil. Mira, ara que parlàvem de gent que era tan sols un nin, no?, quan tot va passar, seguint el mateix capítol, el de Errol Flynn, també van tenir l'oportunitat de conèixer el fill del mariner que li mantenia el vaixell, Errol Flynn. I també tenia, res, 8, 9 anys... I això va ser fascinant, perquè recordem que mos va explicar el que li deien els seus pares sobre les festes tan desfassades que se feien en aquest vaixell, sí, en el Zaca. I la veritat és que és meravellós.
Home, allà hi ha el que se diuen llegendes urbanes, si més no.
Sí, de fet, mos han explicat el que era una llegenda urbana i el que no era una llegenda urbana.
Però a mi m'agrada més la llegenda urbana, de Errol Flynn, que comprar els pipes a un lloro. Les coses com són. Però bé, han d'escoltar el capítol per descobrir-ho. I com que aspiram a que aquesta casa mos no comani més temporades, Negarau i jo varen decidir que l'estructura seria, són 8 capítols, seran 7 persones mortes i una diva viva, que és el darrer capítol. El darrer capítol sempre una persona viva, diva o diví d'aquest arxipèlag, mos parlarà.
I hem de dir diva, viva.
No m'ha hagut de fer Ouija. Jo encara no ho sap, però jo li vull demanar a en Joan Trias si mos pot fer un sampler amb un pueblo és d'en Maria Hostiz. I que ell mos canti amb una diva viva aquí en aquest podcast, perquè troc que serà una fantasia musical.
Tornem al cinema. Per què hauríem d'escoltar i tu què fas?
Perquè resulta que quan un veu això, una pel·li, una sèrie, no se pot imaginar la quantitat d'anècdotes que hi ha. No? En realitat és molt divertit, també és molt dur, però són professions que en el final a la gent li acaben generant molta curiositat. No? I aquí és col·locar-nos amb tota aquesta gent, no? I saber, per exemple, aquesta banda sonora que ens agrada d'una pel·lícula, no? Què hi ha darrere? Com s'ha composat això? Qui és l'artífex de tot això? Com fa feina en el director? O, per exemple, una anècdota que me consta que va agradar molt és quan en Rubén Pérez, un sonidista, contava que els sonidistes graven el silenci. És a dir, el silenci, entre cometes, no sona igual. Per exemple, aquí, veus que hi ha com un remor així de tal, que pugui sonar, per exemple, dins una habitació, a dins un cine, si enterres d'una manera... És a dir, el propi silenci sona distint. I llavors això s'ha de gravar, perquè després, a l'hora de muntar les pel·lícules, se grava, diguéssim, per una banda... el que xerren els actors, després per una altra aquesta base de com sonaria el silenci en el lloc on estan fent l'escena, després si cau una clau possiblement ho han d'afegir després, és a dir, totes aquestes coses que mos sonen tan naturals quan veiem una pel·li i ni mos ho plantejam, amem, i així ha de ser, també mos han de deixar endur, però de tant en quant aturar-nos un moment i estudiar d'una manera divertida i molta mena com se fan possibles aquestes coses en un moment que tothom mira constantment sèries i pel·lícules, que forma part del nostre dia a dia d'una manera tan important, troc que està bé.
I s'ha d'adivinar una pel·lícula, dissecciones?
Jo sí. Jo, i la gent del meu entorn també és molt graciós, perquè a ma mare mateixa o el meu fill, no, me diuen... És que ara ja veus les pel·lis diferent, no? I te comenten això i això. Altre. Mira, això segurament que ho han fet així o això. I els hi agrada. Això és una cosa que si escolteu el podcast, després vosaltres també podreu fer. I després també pots fer un clic i dir, bé, ara ja ho deixo estar i ara senzillament disfrut sense pensar, no? Però quan després, per exemple, comentes m'ha agradat aquesta sèrie, no m'ha agradat, per què? Què trobes? Que... I tot això, clar, també te dona arguments, te fa ficar-te, te fa tenir-ho més a prop.
Potencia un esperit crític.
Totalment, i jo sempre estic a favor de fer-se preguntes i de ser crític, sempre.
No te poses en la tessitura de demanar-te si crispetet sí o no.
Jo no tinc cap problema.
En el vostre cas, supos que s'haurà d'elaborar el podcast, com que anava damunt de cinema, damunt de professions, etc. Més o menys costava damunt un guió tancat,
sí,
amb poquíssimes variacions, per dir-ho de qualque manera, sempre se pot afegir qualque cosa, però en el cas de Dives i Divins, tot el contrari. És a dir, tu comences a xerrar amb una persona, tens una Marta que és s'experta en repreguntar, i a partir d'aquí...
Ho vàrem intentar, volíem un guió en el començament, però vàrem veure que quan fèiem preguntes concretes no obtenien les respostes que volíem, i que si una cosa té gènere de l'entrevista, el que haig de fer és amb allò que està basat el nostre podcast, és que la gent necessita un temps. És com quan t'arribes a una casa, necessites llevar-te les sabates, posar-te el pijama, posar el menjar en el foc, i després, quan ja dus 45 minutets, és quan realment te relaxes, el teu cervell te comença a contar coses interessants. I nosaltres és el que hem fet, és a dir, deixar que la gent xerrés. Llavors, a Guerau, que a part de repreguntar molt bé, també ets la reina de les estidoretes, ella ha anat tacatacatacata, que se li dona que és una fantasia, i ho han juntat tot per intentar encabir-ho en 35-40 minuts de podcast, perquè la gent m'ho ha explicat sobretot anècdotes o vivències de personatges de primer nivell que hagin passat per casa nostra. I que gràcies a aquest programa, ho xerraves l'altre dia amb la Marta, varen descobrir que també eren com molt humanes, encara que sembli mentida. Poder veure aquesta cara bé de segons quins personatges està molt bé, perquè una cosa és ser una estrella, però l'estrella també arriba a casa seva, com deien a Marilyn en aquella frase famosa de tots els camioners dormen amb Marilyn, però en Jean Harlow se'n va, vull dir, en Norma Jean, se'n va a dormir cada dia tota sola dins del seu llitet. Per tant, també t'hi passava una mica això, que eren estrelles, però també hi havia un rerefons que no sempre era tot felicitat.
Que en certa manera també és la pàtina que tenen Dives i Divins, que sí, eren persones molt desgraciades.
Alguns d'ells, sí, sens dubte, no tots, perquè, home, jo record, per exemple, una de les vides més desgraciades, a mi, la que més m'ha cridat l'atenció, és la d'Errol Flynn. Jo no la coneixia, sabia, no?, un poc de la seva biografia, però sí que és vera que després te n'adones que era una persona que patia, no?, que darrere de tots aquests excessos hi havia un patidor, una persona marcada també per la seva infantesa. Tots tenen un patró comú, que la seva infantesa li es va marcar d'una manera molt dràstica, igual a Wagner. I després una cosa que jo crec que a nosaltres ens ha agradat molt és que el guió s'ha anat transformant, perquè a mesura que anàvem entrevistant a les persones, com he dit abans, se tira desfil. Ah, jo conec una persona que coneixia a tal senyor o a tal senyora, i hem anat construint aquest guió sobre la marxa, que per nosaltres també ha estat un descobriment absolut. Jo crec que hem gaudit molt, perquè si t'agrada el cinema i t'agrada, evidentment, tot el que hi ha darrere de les pel·lis, el que no se veu, les anècdotes... I com deien, no?, que darrere hi ha vides amb les seves llums i les seves ombres, nosaltres som xafarders, això ja mos gravava, no?, per natura. I fer un podcast d'allò que t'agrada és que és un autèntic plaer, la veritat.
Qualcuna d'aquestes anècdotes o de secrets de rodatge, supos sí, que també han quedat sí, reflectits.
Sí, totalment, perquè, clar, jo volia dir, nosaltres teníem un guió, però el secret d'una bona entrevista, com tots sabeu, és escoltar molt. I, clar, quan els propis tècnics i tècniques, els professionals, contaven coses, clar, també tiraven desfil. I potser sortien moltíssimes preguntes que no havien pensat, i després, òbviament, toca retear. Però està ple d'anècdotes i xafarderies, com dèieu vosaltres. I, a més, per jo, una de les coses més importants d'aquest podcast que hem fet és el fet de donar difusió a les pel·lícules que, com vos contava, han fet i estan fent des d'aquí, no? Perquè costa molt fer-les, però se n'estan fent cada vegada més, i és una bona manera apropar-s'hi des d'aquest punt de vista més nou i més entretengut i xafarder, perquè després la gent digui, aquesta pel·lícula no la coneixia, aquesta sèrie, no?, aquest curtmetratge, vaig a cercar-ho, no? I tant a la web d'IV3 com a qualsevol plataforma podeu trobar moltíssim cine balear. I això és el que ens agradaria més anar a Mar i a mi haver aconseguit amb aquest podcast. No només apropar la realitat de les professions que s'amaguen darrere el cine, sinó també apropar a tots i a totes el cine balear, que ja vos he contat que realment està en un moment bo i va a més.
No, que mos pensar que és una cosa nova, i ja és llibre que ha fet Madeleine Breton, sí, de la universitat, que també participa en el nostre podcast a un parell de capítols parlant d'escenaris,
sí, sí,
que han sortit a pel·lícules i ja des de l'inici del cinema Mallorca i les Balears en general han estat escenari, sí, de moltes pel·lis, més de les que podem recordar. I sí, està molt bé tenir en compte que sembla que tot va començar fa dos dies i podcast com esteu, o per exemple com el nostre, ajuda a recordar,
clar,
que estrelles i cine se n'ha fet sempre aquí a casa nostra, i per molt d'anys.
Per molt d'anys.
Anem a fer una mica d'esquè, perquè la meva pregunta és, en el cas d'en Hitchcock, sempre deia que fer cinema amb infants i amb animals era el més complicat del món, i en el cas del vostre podcast teniu com una fixació amb els animals, perquè ens ha parlat del lloro de Errol Flynn, però ja he tingut l'oportunitat d'escoltar-me una mica de qualque coseta, i què hi ha de cert en què hi va haver una senyora que volia creuar la seva cossa amb un embascada d'un altre actor famós.
Certo. I aquesta dona no era desconeguda. És a dir, però això ja no ho contarem. Ben igual que si voleu saber el secret de bellesa de Sara Montiel, saber quina crema feia servir, perquè em feia servir una marca molt coneguda, però la comprava a l'estranger perquè deia que havia de ser d'un país concret que era sa bona. Si voleu descobrir com tenir sa cara de la Sara Montiel fora a posar calces,
això que anava a dir, si també
ella va ser inventora del filtro Roma abans que existís Instagram. Ella
I
ja
com
era una
tenia
pionera.
Els peus, perquè també entrevistam el seu podòleg.
Clar.
Això és un poc fetichista.
Han localitzat el podòleg de la Sara Montiel i mos ha contat com era ella quan anava a consulta, per exemple. Llavors també hem parlat amb gent que va fer feina a Concha Velasco en teatre, que explica una mica com funcionava el món de les supersticions d'aquesta gran actriu, i tot això i molt més, hauran d'esperar un parell de setmanes, però descobriran ben aviat.
Descobriran la part més humana, com han,
sí,
dit abans,
com
no?
Nosaltres. Nosaltres humanitzam. És a dir, no volen divas, nosaltres volem persones.
Divas humanes.
Exacte.
Marga Malià, tu que fas el podcast dedicat en el món del cinema balear, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Marta Grau, Xisco Nadal, gràcies per acostar-nos en el món de cinema per l'altre costat, i que en breu se podrà escoltar i se podrà seguir a ib3.org. Gràcies.
Gràcies a tu.
I a tots vosaltres, gràcies per escoltar aquest programa que ha estat possible gràcies a Luis Menéndez i Joan Jiménez en el control de sons aquí a l'embalat d'IB3 en ràdio, i a Palma, en els estudis centrals, Bernat Nadal, el primer tècnic que va obrir el micròfon fa 21 anys. Vos ha parlat Pep Díaz. Adéu.